Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Ja en parlàvem ahir que aquesta setmana, des d'un punt de vista polític, serà intensa, que serà intensa en molts sentits, que hi ha molts flancs que estan oberts de manera simultània en la política catalana, en la política espanyola i també en la política municipal de la ciutat de Barcelona. Són dies en què no paren d'aparèixer enquestes electorals ja pensant en aquesta clau municipal i en el que hagi de passar a la ciutat de Barcelona. Estem en un moment en què el govern català no aconsegueix desencallar un acord per als pressupostos catalans. I, per exemple, una de les qüestions que hi ha damunt de la taula i que sembla que no hi ha manera de desencallar seria la de l'aeroport de la ciutat de Barcelona, a banda de la B40 i el projecte del Hard Rock. I aquest dijous hi ha aquesta cimera entre Macron i Sánchez a la ciutat de Barcelona, que ha tornat a suposar una crida a la mobilització pel que fa a l'independentisme català. Per parlar de totes aquestes qüestions, avui al matí ens acompanya l'Ernest Maragall, que és el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Senyor Maragall, bon dia.
Com anem? Molt bon dia.
Com va d'energia? D'energia. Perquè encara falten 5 mesos per les eleccions i miri com està el panorama, eh?
Sí, sap què passa? Que d'energia, al llarg d'aquests 4 anys, n'he acumulat bastant. Perquè hem treballat, però ens hem entrenat, eh? Ens hem empaltat de ciutat, hem trepitjat i hem, jo crec que hem entès i hem hagut també de projectar, de dibuixar. També que tenim les bateries molt, 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 molt carregades.
Millor, perquè seran 5 mesos molt intensos, eh, aquesta campanya. No sé si n'ha fet mai una de tan llarga, de campanya electoral.
Ho haurem de demostrar, en tot cas. Sí, sí.
L'amoïnen massa les enquestes?
Formen part del paisatge, no? No. I la meva enquesta preferida és aquesta que li deia, és el que escoltar i mirar els ulls de la ciutadania, els dones i homes de Barcelona, els joves, els grans, els nens, que transmeten més informació, més rellevant i més solvent, més creïble, eh, que la que molt sovint donen les enquestes.
Li va sorprendre la d'aquest diumenge?
Em va sorprendre tant com 4 dies abans havia sortit una que deia Esquerra tenia 12 sí, regidors i Junts 5. Uh-huh. Diumenge surt una que diu exactament el contrari. Bueno, escolti'm, que es posin d'acord els encastaires, diguéssim. Nosaltres, a la nostra, nosaltres estem convençuts de que tenim raons i tenim projecte per explicar, per ser entès, per confiar-hi, i crec que estem, des d'aquest punt de vista, també molt, molt preparats. Altra cosa és els drets de cadascú i dels diferents sectors socials, dels mitjans, a tenir les seves preferències, a treballar en favor d'un o altre candidat. Tinc la impressió que darrere d'algunes d'aquestes que també hi ha això, també hi ha... Com fa 4 anys, eh, en definitiva.
Això li volia preguntar. Diumenge crec que
fa 4 anys va arribar a sortir una enquesta, em sembla que el Valls pràcticament per guanyador, no? Per exemple. No? Mm. Bueno, estem davant de...
Creu que s'està dopant electoralment a Xavier Trias aquestes setmanes?
Bueno, ho està recollint els fruits de ser un joguet nou, per entendre'ns. No? És un protagonista nou de l'escena, doncs en aquests moments pot tenir una certa prima, diguem-ne. Però aquest, com vostè deia al principi, és una carrera de, no sé si de llarga distància o de mitja distància, i que l'hem d'aguantar tots i aguantar, i més aviat anar-hi creixent. No?
Però vostè veu una mica d'operació Valls ara mateix amb Trias?
Jo prefereixo no quedar-me enganxat massa, jo prefereixo registro les dades i registro els titulars i registro les credibilitats i les incredulitats que produeixen aquestes informacions. Nosaltres evidentment tenim la nostra pròpia informació, cosa que ens dona encara més tranquil·litat i seguretat. I la resta és treballar, la resta és mirar endavant, parlar amb tothom, parlar amb tots els sectors, posar-nos d'acord en què vol dir avui Barcelona, en què és, en què ha de ser, en com... com ha d'enfocar els reptes de futur, de present i de futur, i com, precisament, més aviat no caigui en l'error de mirar enrere.
Però electoralment alguna cosa deu haver canviat, no?, amb l'arribada de Xavier Trias.
Alguna cosa segur, clar, sí. És una dada més del paisatge, com li deia abans, en el sentit que té una determinada trajectòria i una determinada personalitat. Veurem com va quallant tot això. És més interessant. Això ajuda també en un altre sentit. A mi m'ajuda en un altre sentit.
En quin?
En el sentit, primer, que ara, en la mesura en què hi ha novetats i que tothom hi presta més atenció, doncs Barcelona és més objecte d'atenció mediàtica, no? i de coneixement general dels ciutadans. La qüestió Barcelona està sobre la taula, cosa que fins ara era molt difícil que succeís.
Ara parlarem de les seves propostes per Barcelona, però ja que ha parlat de taula, què li va semblar aquest dinar entre Colau i Trias?
Bueno, forma part de la mateixa operació, òbviament. Hi ha un interès mutu, reconegut i quasi diria que exhibit. Hi ha un cert exhibicionisme, de dir. Jo crec que en tocar això indica aquesta necessitat de protagonisme des del punt de vista mediàtic i aquesta busca de cerca d'una polarització, no? De dir, però això és molt obvi que no es correspon amb la realitat social ni amb les alternatives polítiques i de model de ciutat que hi ha sobre la taula, no? Vull dir que estem la foto de l'altre dia és la foto del 2015, i nosaltres estem més interessats en la foto i en la pel·lícula i en la projecció i en l'horitzó del 2023, que és molt exigent, que és nou, que és diferent del 2015, que no s'esgota amb un enfrontament suposat entre poderosos i radicals, al contrari, que és un debat que demana responsabilitat, capacitat de plegar la societat, capacitat de liderar amb complicitat, capacitat d'encertar amb el diagnòstic de les grans qüestions que ens afecten avui, econòmiques i socials molt especialment, en termes de desigualtat, en termes de condicions socials amb les que vivim o sobreviuen tants ciutadans a Barcelona. Bé, aquesta és la mirada i aquesta és el que jo entenc que hauria de ser el centre d'atenció.
En aquesta Barcelona que s'ha de començar a pensar a partir d'aquestes eleccions del 2023, pot ser que els toqui explicar quin aeroport voldrien per la ciutat. Ho dic perquè aquests dies, en la negociació dels pressupostos, la qüestió de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona torna a estar damunt de la taula. Vostè quin aeroport creu que necessita la ciutat de Barcelona?
Jo crec que necessiten un aeroport modernitzat. A veure, el que ens toca no és només explicar la nostra, sinó liderar la nostra posició des de les institucions catalanes. I això vol dir, en primer terme, els ajuntaments, el de Barcelona, els altres ajuntaments protagonistes territorialment, i també molt especialment el govern de la Generalitat. I és el que està començant a succeir, que des d'aquí estem tornant a poder parlar d'una cosa de la qual estava prohibida parlar des que el govern socialista, des que el senyor Collboni i els seus amics a Madrid la van tancar en un calaix entre ells i Aena. El que està succeint ara és que l'estem traient d'aquest calaix, estem desbloquejant això. A partir d'aquí, i per tant començant des de zero, i per tant amb llibertat i amb responsabilitat, per encertar amb la necessitat real d'aquest aeroport. I aquí hi ha tantes possibilitats i tants projectes ja definits i tantes propostes sobre la taula que només cal seure, fer-ho bé i respondre, definir quins són els objectius reals. I els objectius reals són capacitat de connexió intercontinental de les nostres ciutats, amb tota seguretat, són completud d'un sistema aeroportuari català, complementaritat amb el sistema ferroviari català, respecte pel medi ambient, respecte per les directives europees i compliment d'aquestes directives que encara no estan ni molt menys acomplertes, les anteriors, i definir les noves. I vol dir també acordar una determinada concepció del que s'anomena ciutat aeroportuària, que és un desplegament urbanístic molt important i que en la primera proposta d'Aena tenia una desmesura molt notable, responent segurament als interessos privats que també representa, o que sobretot representa Aena. Nosaltres hem de posar l'interès general sobre la taula.
Però l'aeroport es pot modificar, es pot ampliar o s'ha de tocar?
Es pot actualitzar, es pot modernitzar, es pot adaptar en aquests objectius, pot respondre en aquests objectius. I els objectius són clars, crec. I, per tant, em sembla que és molt evident que és un fals. És a dir, que no és ampliació la qüestió. I no ho serà. No hi haurà ampliació a l'aeroport. Hi haurà una posta al dia a l'aeroport entesa en el sentit d'adequació als objectius que el país defineixi i comparteixi. I això inclou també, per cert, la gestió d'aquest sistema aeroportuari català. Ara no tenim pràcticament cap decisió. I la prova és que han pogut tenir això tancat al calaix durant un any i mig, pràcticament.
Va entendre aquella decisió,
i això sí que és perjudici real del país i de la nostra economia i de la nostra capacitat de respondre en aquests nous objectius.
No? Va entendre en aquell moment, vostè, que la reacció a no l'acord al voltant d'aquell projecte concret fos si no és això, no és res?
Entendre, sí. El que no vaig és acceptar. És inacceptable, vaja. I crec que el país ho sap. És inacceptable que des d'una perspectiva d'una empresa pública, però de fet responent a uns accionistes privats molt perfectament definibles, doncs es decideixi que si no atenem absolutament i al 100% a la seva proposta o a la seva exigència, doncs llavors no hi ha res. Aquest tot o res que l'Estat ens feia, que l'AEN ens feia, és el que és inacceptable. I nosaltres hem de saber liderar, no només proposar, no només exposar la nostra posició, sinó que hem de liderar la solució correcta, tornant a posar la qüestió sobre la taula amb les degudes condicions i fent les coses com s'han de fer, fent participar els ajuntaments, fent participar les entitats econòmiques, socials i ambientals que hi han de tenir veu, i segur que hi ha un equilibri que pot ser complex, però que és possible perfectament. Especialment si liderem des de Catalunya l'aproximació i la decisió.
Per cert, entén que Catalunya avui no tingui encara uns pressupostos quan Esquerra, els socialistes i l'entorn de Podem, els comuns, han desencallat un acord pels pressupostos de l'Ajuntament. Va haver-hi un acord pels pressupostos generals de l'Estat i ara a última hora estem encallats en aquest acord pels pressupostos catalans, per l'aeroport, per la B40 i pel
Ferrol. Sí, és curiós com ho plantegen aquests termes, raonablement, perquè precisament el senyor Collboni, des de l'Ajuntament, abans que s'aprovessin els municipals, va parlar de responsabilitat. I va dir, home, si vosaltres feu aquest exercici de responsabilitat, serà fàcil o serà positiu en el sentit de que els pressupostos de Catalunya... Doncs miri, els seus companys l'estan desmentint o ell ja sabia de què anava i jugava amb avantatge. Aquí hi ha un bloqueig...
Tu vols dir que els poden haver enganyat?
No, enganyat. Que em sembla que és una mostra de manca de responsabilitat del partit, de la força socialista, particularment del grup parlamentari i del senyor Illa en persona, que estan aturant incomprensible, innecessària, increïblement l'aprovació d'aquest pressupost, la posta en marxa d'aquest pressupost. A què respon això? No? A quina, excepte a la pretensió potser d'un cert rol de protagonisme que algú cregui que són ells que han acabat decidint o condicionant. No, bé, em sembla que és d'una petitesa en termes de responsabilitat pública molt, molt evident, no?
Quan
aquest pressupost necessari és molt necessari per Catalunya, per tot el país, però també és molt necessari per Barcelona, per cert. De manera que aquí els grups parlamentaris representats també a l'Ajuntament que no donin suport en aquest ajuntament, en aquest pressupost, i no donin pressupost avui o demà, vaja, que és el que ja és obvi que podrien estar fent, perquè està tot discutit, està tot parlat, està tot treballat, inclús el tema de l'aeroport. Pel que tinc entès, hi ha una aproximació molt, molt alta a la definició d'aquest procés del que ja em referia abans, de seure, de posar-s'hi, d'estudi, etc. Però, en fi, hi ha altres qüestions, sembla, dependents. El tema de
la B40 està una mica més encallada.
Exacte. No? Però, bueno, escolti'm, podem fer dependre un pressupost de 40.000 milions que parla de drets socials, de drets econòmics, que defineix inversions molt importants, que implica un increment de despesa pública en salut, en educació, en serveis socials, molt significatiu. Podem fer dependre això d'una discussió tècnica sobre una qüestió que no és del pressupost i que és una inversió de l'Estat, com la B40? A mi sembla que això és particularment inacceptable i espero que es pugui resoldre en pocs dies.
Dijous vostè anirà a la manifestació?
Em sembla que sí.
Em sembla que sí, vol dir sí, que no ho té decidit?
No, m'hi havia portat a decidir-ho, però vostè m'ajuda, sí. No veig cap raó per no anar-hi.
Li pregunto diferent. Vostè creu que Esquerra ha d'estar manifestant-se en una manifestació on el president de la Generalitat d'Esquerra està en una manifestació contra una cimera on el partit té un president que
és? El president de la Generalitat és que no és contra la cimera, és una manifestació des del nostre punt de vista, i Esquerra ho ha explicat amb tota claredat. Es tracta d'afirmar els nostres drets, la nostra voluntat majoritària, la nostra exigència de que s'avanci en terreny des del punt de vista democràtic en l'exercici dels drets bàsics, com són el dret d'autodeterminació, i a més que l'objectiu final i definitiu d'amnistia també s'hi avanci. I que tothom se n'enteri, i que els estats, Espanya i França en aquest cas, entenguin que això està sobre la taula, que aquest procés no s'ha acabat, que no estem desmentint per la via de l'afirmació pacífica i per la via de l'afirmació col·lectiva i potent, doncs, l'evidència de que el projecte de llibertat de Catalunya està tan viu com sempre. I això no disminueix ni nega la presència i la responsabilitat del govern de Catalunya de ser l'anfitrió d'aquesta cimera i de qualsevol institució pública i de qualsevol estat que ens vingui a visitar. Faltaria més.
Clar, pot ser una manifestació en la qual hi hagi crits en contra del president de la Generalitat, per ser-hi. De fet, l'ANC està dient que criticarà amb aquesta manifestació el que farà el president de
Nosaltres
la Generalitat.
Nosaltres farem això, farem l'afirmació en positiu i l'afirmació en potència dels nostres drets i de la nostra voluntat i del nostre projecte, com a país i com a societat. A partir d'aquí, naturalment, llibertat. Jo entenc que la millor manera de que els estats referits, és a dir, l'estat espanyol i França, ho entenguin, no és que ens barallem entre nosaltres. Llavors quedaran molt tranquils, si ells veiessin que la manifestació consisteix en que uns independentistes critiquen a uns altres, independentistes. Ah, dius, bueno, això confirma el seu desig, no? Que es barallin, es divideixin i nosaltres tranquils ja anem fent. De manera que és molt més important, em sembla a mi, que el debat entre nosaltres l'hem de tenir i el podem tenir, però que en aquells moments el que té sentit és afirmar global i col·lectivament i conjuntament el nostre dret.
El procés s'ha acabat, senyor Maragall?
Miri, aquesta manifestació ens dona aquesta cimera, de fet. Això ho hem de considerar també positiu. Aquesta cimera, el fet de celebrar-se, ens dona l'oportunitat de demostrar que no s'ha acabat. I em sembla que servirà, efectivament, d'això. Serà una evidència més. Però vaja, aquesta és una evidència puntual, concreta, responent a aquesta conjuntura, en aquest esdeveniment. Però és obvi que el procés no s'ha acabat i no s'acabarà, perquè hi ha un munt de coses a aconseguir encara. Hi ha una majoria democràtica catalana que segueix, de fet, coincidint de fons amb aquests objectius, amnistia i autodeterminació. I el que tenim és un procés d'acostament en aquests objectius per una via que pot tenir perdó, diversos punts de vista, però que el que està bé és que s'exposin. Hi ha una via començada, que és la via de la negociació, la via del diàleg directe entre les institucions catalanes i les de l'Estat. Aquesta ja és una primera victòria, si vostè vol. A més, ja hi ha hagut resultats, i resultats tangibles, com estem veient aquestes setmanes i aquests dies, i amb avenços molt significatius, però ni molt menys definitius, i per tant, en absolut s'ha acabat.
Sí, el procés no s'ha acabat, i vostè és alcalde de Barcelona. Barcelona quin paper jugarà en aquest procés i en aquesta situació política?
Barcelona tornarà a fer de Barcelona, és a dir, de capital dels drets i de capital del país. I això no vol dir que ni que perdem l'Oremus ni que ens aboquem a qualsevol aventura simplement gesticulant, sinó que jugarà institucionalment, buscant l'acord institucional màxim amb el conjunt del territori català. També amb això, com en tantes altres coses, no hem pogut parlar encara, si vostè vol, dels temes de programa de projecció, de projecte de ciutat.
Ara hi anem.
Però en aquest terreny, també en aquest terreny, fa falta una entesa i una aliança, si vostè vol, entre Barcelona i el conjunt de les ciutats i el territori de Catalunya, per compartir, per crear aquests, els amplis consensos que volem moltes vegades dels que volem parlar. Aquest 80% que vol que hi hagi dret a decidir, que vol que hi hagi l'exercici del dret d'autodeterminació.
Quins consensos Barcelona ha de buscar Barcelona?
Barcelona pot contribuir a que això es concreti, es formalitzi, se li doni forma.
I se en li què? Doni... És a dir, quan diu això, en què està pensant?
Estic pensant en participar, per exemple, en el procés que el president de la Generalitat ha convocat, això que hem anomenat acord de claredat, que es tracta de posar-nos-hi tots per entendre bé què vol dir l'exercici del dret d'autodeterminació, en quines condicions, en quins requisits, en quines exigències democràtiques autoexigides, autodefinides, o acordades amb les institucions de l'Estat, però que estem disposats en aquest diàleg. I jo crec que Barcelona pot fer un paper significatiu en aquest sentit.
I vol que Barcelona capitalitzi també aquest debat?
Capitalitzi el debat vol dir participi, que hi sigui, que no s'inhibeixi. El que vull és que no s'inhibeixi com molt sovint ha semblat en els últims anys, o que miri cap a una altra banda, o que sigui molt progressista i defensor dels drets de tota mena, però que calli...
Però clar, això dependrà també del resultat. A no ser que vostè disposi d'alguna enquesta interna que li doni la majoria absoluta...
Si no, de moment no.
Cada moment no. Vostè s'imagina un acord de govern amb els socialistes, per exemple, i haver de liderar una discussió com aquesta?
Miri, jo crec que aquestes eleccions van de Barcelona, i aniran de Barcelona, i de la nostra realitat econòmica, social, institucional, del nostre autogovern, aniran de com resolem els temes, per exemple, també de connexió amb l'àrea metropolitana, de com ens entrem amb la resta del país en tots els àmbits, què vol dir urbanisme, què vol dir model productiu, que vol dir habitar, en fi, moltes coses, que estic disposat a passar-me aquí 2 hores, si vostè vol, detallant-les una per una. Però aquesta altra qüestió, la de drets polítics i civils, és també una qüestió que ha definit històricament Barcelona, no? I que, per tant, no podem deixar... No és que no vulguem, és que no podem deixar enrere uns determinats trets del nostre caràcter i de la nostra personalitat com a ciutat. El que passa és que haurem de saber fer-ho. Això no vol dir trencar les cartes, no? Vol dir al revés, vol dir liderar des de la fortalesa i la responsabilitat d'una institució tan significativa com és l'Ajuntament de Barcelona. I que això es noti, que això es sumi a la força institucional, a la força social del conjunt del país.
Avui estem conversant amb l'Ernest Maragall, que és el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona. Senyor Maragall, si li sembla, entrem en algunes qüestions que, si és alcalde de Barcelona, li tocarà d'abordar. Superilles. Què fem amb les superilles de la ciutat de Barcelona? Perquè en tenim unes que ja estan fetes, però ara mateix hi ha carrers com el carrer Consell de Cent, la zona de Rocafort, etc., que estan en plenes obres, està tot aixecat, perquè en principi s'havien de convertir en uns eixos verds. Si vostè és alcalde, aquestes superilles que s'estan fent seran?
A veure, el que està fet. No vol dir que sigui intocable. I haurem d'acostar-nos-hi amb tota objectivitat i també responsabilitat des del punt de vista de gestió de recursos públics per decidir què és el que cal mantenir i què és el que es pot revertir.
Això seria en referència per entendre'ns, eh? Estem parlant del Poblenou, les que ja estan fetes, acabades i en funcionament.
El que cada cop està més posant-se de manifest i un cop acabades i un cop funcionant les superilles és que efectivament produeixen efectes secundaris contraproduents.
I que
l'equilibri entre efectes positius i negatius, com a mínim, mereix consideració i nova decisió, diguéssim.
L'efecte negatiu entenc que és el preu de la vivenda? Estem parlant d'això?
No, n'hi ha bastants. Aquest és un. Gentrificació, preu de la vivenda. L'altre és desviament d'intensitats de trànsit a carrers perifèrics que pateixen noves condicions molt negatives en relació als que tenia anteriorment. L'altre és els temes d'activitat econòmica en l'interior d'aquestes superilles. Hi ha evidències, ja ara comencen a haver-hi, i n'hi haurà més, que indiquen que això no s'ha fet bé, que no s'han tingut en compte adequadament tots aquests factors.
Què canviaria,
per
vostè?
Per tant, hi ha hagut una precipitació, una certa... experimentació, però no un disseny global ni molt menys compartit amb la ciutadania.
Val, doncs fem-ho per fases, diguem-ne. Consell de cent, que l'estem fent.
Bueno, ara no és moment d'entrar un per un en cada una d'aquestes.
No, jo crec, un per un no, però el carrer Consell de Cent és un dels carrers principals de l'Eixample.
Precisament, per això no ens sembla bé com s'ha tirat endavant. I per això, perquè té aquesta característica de ser una actuació puntual, però molt important, molt significativa, però que està generant efectes secundaris encara més importants degut al seu propi, a la seva pròpia significació com a gran carrer central, i per tant afecta més el conjunt de la mobilitat a l'Eixample i a la ciutat. De manera que aquest mereixerà una atenció especial com a realitat per decidir què en fem, què refem o què revertim, o què és el que es pot mantenir en el seu cas. Aquí s'hi han invertit molts recursos públics, i per tant no podem ser frívols des d'aquest punt de vista amb l'ús dels recursos públics. Però sí hem de ser defensors de l'interès general i apuntar en la direcció que ens sembli que té sentit, per posar les coses a lloc, per retornar-les en el sentit comú.
Per tant, el carrer Consell de Cent es transformarà, però està disposat a repensar la transformació, com s'ha explicat com a mínim fins ara que seria.
Sí, encara no està acabat, i per tant no tenim ni tan sols la valoració global dels efectes que acabarà produint. I per tant no em demanin a mi que jo sigui tan frívol com ha sigut el govern. Jo no precipitaré ara a dir exactament el que s'ha de fer. Jo sé el que no hauria fet, o el que hauria fet diferent.
Això què no hauria fet?
Això, tal com ho han fet. D'aquesta manera segur que no ho hauríem fet. No? De manera que haurem d'acostar-nos amb aquestes qüestions. Amb aquesta... A veure, jo entenc que en aquests temes, com en tants altres, un tret global del nostre projecte és actuar des d'un lideratge definit, clar, net, que parli clar, que apunti els objectius, que expliqui el que vol dir interès general i com el pensa defensar, i, a més, imprescindiblement, que aquest lideratge s'expressi en termes de complicitat, en termes de que les decisions que pren les pren a consciència de que són conegudes, contrastades, compartides, si pot ser, o almenys enteses per la ciutadania afectada. Que això és exactament el que no s'està produint. De manera que això és el que el nostre projecte pretén traslladar a la ciutadania. Lideratge i complicitat. Però a fons, seriosament, sense...
Passa que no m'acaba de quedar clar què li agrada i què no li agrada del model de la Superilla, senyor Maragall.
Que no m'agrada el model Superilles, que em sembla que és un urbanisme experimental, un urbanisme tàctic, com es diu, que no ha demostrat cap de les avantatges que suposadament tenia. Els objectius de pacificació i de reducció de la contaminació són objectius que hem de no només compartir, sinó assumir i perseguir com objectius més que legítims. Ens sembla que per aquesta via això no va. I, per tant, no estic d'acord amb la fórmula en com s'ha desplegat aquest concepte. I, per tant, posarem sobre la taula el nostre propi projecte, el nostre propi concepte de què vol dir pacificació, de què vol dir reducció de la contaminació en el conjunt de la ciutat i molt especialment a l'Eixample. Ara s'està abusant de l'Eixample, s'està malusant l'Eixample, se l'està convertint en una trinxera en termes d'influir sobre un determinat model de mobilitat global, molt particularment referit als ciutadans que han d'entrar i sortir cada dia de la ciutat. Doncs ha d'haver-hi solució a la mobilitat i ha d'haver-hi pacificació i reducció de la contaminació, i això demana estratègies diverses i complementàries que són les que posarem en peu.
Clar, això, hi ha una qüestió que és la mobilitat, hi ha una qüestió que és la vivenda, que és una problemàtica important de la ciutat de Barcelona, vinculat amb la Superilla, és una de les qüestions que s'ha denunciat, per exemple.
Segurament és el més important.
Segurament és el menys important en relació amb això, però el preu de la vivenda a Barcelona i la falta de vivenda social a Barcelona serà una prioritat per vostè?
No, una prioritat no, serà la màxima prioritat. El que passa és que haig d'anar molt al tanto amb aquestes coses perquè s'ha abusat tant del concepte de prioritat i de grans promeses entorn amb això que aquí exercir el lideratge i fer-ho des de la complexitat voldrà dir efectivament ser molt objectiu. Això no es resol en 6 mesos, ni en un any ni en 2. Fan falta 1-2 mandats, però hem de començar i hem de començar amb urgència a canviar el rumb i la qüestió de fons del que vol dir produir, fer aparèixer habitatge assequible i habitatge de lloguer social. Ha de créixer en unes dimensions... Hi ha d'haver un canvi d'escala en aquesta qüestió. No és només molt o més, eh? És una altra, ara que això és un canvi d'escala que ha de produir una determinada des d'una determinada i molt evident iniciativa pública i també des d'una determinada complicitat en el sector privat que ha de ser complementari, que ha de ser important també en termes quantitatius.
Vostè retiraria l'obligació de reserva no és, però, de sol del 30% sí, per buscar aquesta complicitat?
Sí, però deixi'm seguir amb el raonament que inclou sí, aquest. És fer aparèixer molta més oferta, encara no hi és.
Sí.
Ara hi ha escassíssima oferta d'habitatge nou i de lloguer social, i de lloguer en general i de lloguer social en particular. I per tant això s'ha de posar en evidència d'una manera ostentosa, quasi, espectacular, que ja comença a haver-hi oferta nova. I després hi ha d'haver-hi totes unes altres actuacions que són més de regulació i són més de gestió des de la pròpia institució pública. En el terreny, per exemple, dels lloguers socials que avui estan en risc d'afectar a persones en situació de vulnerabilitat o persones o famílies que es veuen obligades a deixar els seus pisos o que no poden sostenir amb el seu salari, amb els seus ingressos, les condicions que el mercat sembla que imposi. Hem de ser capaços de respondre amb aquest desequilibri que produeix el mercat. No ens podem deixar manar pel mercat.
Cap això com ho fem?
És a dir, això també vol dir...
L'Ajuntament ha de construir vivenda?
Això, evidentment, sí, l'Ajuntament ha de construir vivenda, però no només l'Ajuntament. La Generalitat ha de construir vivenda, i no només la Generalitat. Segurament aquí també té sentit plantejar determinat tipus d'aplicació de fons europeus, no?, en les degudes condicions. Però, a més, el sector privat ha de construir vivenda, i ho ha de fer, i té que parlar amb el que vostè deia, amb una fórmula, amb unes fórmules, amb una regulació que faci possible, que tingui sentit en termes d'inversió econòmica, però que al mateix temps sigui respectuós amb aquests objectius de creixement de l'oferta d'habitatge en tots els terrenys, i especialment en el terreny, en el terreny del lloguer. Però hi ha una actuació, per exemple, de l'Ajuntament com gestor de lloguer social, tant o més que d'inversor,
sí,
que és possible i que demana recursos públics, però que ara ja existeixen en bona mesura, o que han d'existir en la mesura adequada, i que haurien d'estar prevenint i fent molt més extraordinari i excepcional la situació dels...
Jo recordo els darrers pressupostos de l'Ajuntament, s'està gastant molts diners en pagar pensions.
Precisament, sí.
Perquè no hi ha pisos.
Però aquesta no és la bona solució. La bona solució és que la gent no hagi de marxar al seu pis. I, per tant, stop desnonaments. Prou desnonaments.
Creu que és urgent aprovar la llei de vivenda, en aquest
sentit? I, per tant, també, sí, jo crec que hi ha una regulació... que hi havia una relació catalana, després s'ha convertit el Tribunal Constitucional, com sempre, ens fa impossible aplicar-la. Ara hi ha el debat a l'administració central, en el Parlament espanyol. A veure fins on arribem. Sí, però no, tampoc ens podem quedar esperant que ens ho arreglin en tots els sentits. L'Ajuntament de Barcelona és una institució, però ha de ser... Precisament aquesta és una de les dades. Avui l'Ajuntament de Barcelona és una institució feble, una institució que l'únic que pot fer és pagar, és assumir les conseqüències, i malament, com aquesta que vostè esmentava, amb raó de les pensions. El que hem de fer és anticipar, el que hem de fer és actuar al moment adequat, el que hem de fer és actuar abans que es produeixi el desnonament. I això està a les nostres mans, però també exigeix aquest lideratge, aquesta complexitat, vol dir coneixement, vol dir estar molt a prop de les organitzacions, de les pròpies famílies, hem de saber què passa, hem de tenir unes determinades condicions de relació amb les entitats financeres i amb els propietaris dels immobles, perquè no calgui que es produeixin aquestes situacions. I això és possible. És possible des d'una gestió de govern municipal molt més potent, molt més implicada, molt més propera i molt més respectuosa amb aquest interès general que abans esmentaven.
Avui estem mantenint aquesta conversa amb l'Ernest Maragall.
I després hi ha la qüestió que vostè deia, el 30%, sí, que forma part d'aquest acord, d'aquesta necessitat d'un acord determinat amb els inversors privats, sí, perquè al mateix temps aparegui inversió privada i possibilitats de comptar amb habitatge social en les proporcions adequades.
Vostè està disposat a retirar-lo, aquest 30%?
Estic disposat a regular-lo de la manera que sigui més útil perquè sigui efectivament positiu en termes d'aparició d'oferta global d'habitatge i en termes d'aparició d'oferta d'habitatge públic, d'habitatge assequible i de lloguer i d'habitatge
social. Fer-lo més útil,
social.
Què vol dir? Que hi ha
vol
llocs...
dir que funcioni.
Però vull dir que me refereixo que hi ha...
I el que vull dir és que el 30% de zero quan és el 30% de zero? És dir, si no es produeix la inversió, quin sentit té?
Però perquè el sector ja ha dit que no tira endavant promocions perquè existeix aquest 30%, per això li dic com està disposat a canviar-lo.
No tant diuen això. Diuen que no,
que s'ha paralitzat.
Diuen que les condicions sí, amb les que està regulat o el que està concebut no permeten o no els... Molt bé, parlem-ne, seiem. El que faré és seure amb... I estic segur que hi ha un punt d'equilibri i un punt d'acord que garanteix l'objectiu social i, a més, permet, efectivament, la legítima i necessària actuació privada.
Aquest matí estem conversant amb l'Ernest Maragall, el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona. Senyor Maragall, es queda uns minuts amb nosaltres?
Tots els que vulgui.
En conversa aquest matí, al matí a Ràdio Estela, amb l'Ernest Maragall, el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, sumarem també a la conversa que estem mantenint amb ell el Dani Guillem. Dani, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Montserrat Nebrera, bon dia. Com anem?
Què tal? Com estem? Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Montserrat.
Avui online, a distància. Et saluda també l'Ernest Maragall i el Sergi de Maia. Sergi, tot bé o no?
Sí, molt bé.
T'has instal·lat? Ho havia tocat tot avui a la taula i no he trobat cap micròfon allò.
Sí, però... estan acabant de posar les enxufes, però bé.
Però tot allò. Escolta'm, estàveu podent escoltar vosaltres també tots tres aquesta conversa amb l'Ernest Maragall. Probablement alguna qüestió li podeu fer. Us la deixo fer una cada un. Bé, també, si no, el senyor Maragall, ell que pot estar dues hores parlant, però potser alguna cosa més a fer té avui.
Que jo m'estaria dues hores fer-li preguntes, també.
Sí. Bueno, de moment n'hi podeu fer una. De moment n'hi podeu fer una cada una.
Fem-ho demà.
Vostè fa 4 anys va quedar primer a les eleccions i, parlant en plata, li van robar l'alcaldia amb un acord a Ada Colau, Manuel Valls, totalment inexplicable des d'un punt de vista de sentit comú polític. No?
Se'n deixa un.
I el PSC.
Ada Colau, Manuel Valls, Jaume Collboni. Quasi diria que per ordre invers, Jaume Collboni, Manuel Valls, Ada Colau.
Llavors, la meva pregunta és, si aquest cop vostè no és alcalde, es veu de número 2 d'un govern d'Ada Colau o se'n va cap a casa?
Jo em veig disposat a guanyar, disposat a jugar la partida fins a l'últim terme i disposat a exercir la meva obligació i responsabilitat de representant de la ciutadania de Barcelona. És aviat avui per dir en quin serà la foto final, en quins elements, qui quedarà primer, qui quedarà segon. Jo crec que nosaltres quedarem primers, però això no passa de ser una convicció i una basada en el nostre propi coneixement, la nostra pròpia feina d'aquests 4 anys. Ho hem de demostrar, ens ho hem de guanyar, ens hem de guanyar el dret de que això acabi sent així, no? Veurem, quan tinguem la foto real, no? El dia de les eleccions, estarem en condicions de prendre les decisions adequades. Jo espero que des de la condició de primera força, que per tant també, si pot ser amb major claredat, està també en millors condicions per articular acords de govern, etc. No?
La seva resposta m'obliga a la repregunta. Llavors, veu a l'actual alcaldessa Ada Colau tornant a fer un pacte antinatura per evitar-li a vostè l'alcaldia?
Això, òbviament, li hauria de preguntar amb ella.
A veure, Montserrat.
Sí, bon dia, senyor Maragall. Miri, jo que sé...
Bon dia, bon dia, Montserrat, bon dia.
Què tal? La seva experiència municipal, que és llarga i ampla, i sentint-lo, he tingut dos sensacions a la vegada. Primer, que no acabava de definir el model de municipi o el model de ciutat de Barcelona que, enfront al que hem viscut aquests anys, seria una alternativa. I dic això, segurament hi ha una part que té a veure amb l'estratègia electoral, a poc a poc aniran dient quines són les mesures que proposen, però també, d'una banda, el fet de que hagi donat recolzament als pressupostos del partit de govern, tot i criticar-lo, i després una certa sensació que tinc de fons de que hi ha més d'un model que no pas és el tradicional de l'esquerra. Ha parlat de la col·laboració i de la complicitat entre el sector econòmic, privat i el sector públic, la reconsideració del que signifiquen aquestes superilles que ha estat també en el debat, a la crítica d'altres formacions polítiques. La pregunta en concret és, aquestes eleccions municipals van de models de ciutat o senzillament evitant els errors que ha comès el govern de la ciutat ja n'hi ha prou? És a dir, estem parlant d'una alternativa de com concebre la ciutat o de revertir tantes i tantes coses que la ciutadania ha anat quallant que no van, eh? Pues això, l'habitatge que falta, la brutícia que s'obre, la inseguretat que pateixen o que la gent percep. No és el mateix dir anem a treure totes aquestes coses, anem a treure tots els mals, que tenir un model de ciutat. Perquè jo aquest no l'he acabat de veure.
A mi em sembla que la pregunta està molt, molt, molt ben plantejada i que és la pregunta o que és la qüestió que hem de ser capaços de definir. Jo crec que en el marc d'una entrevista com la d'avui potser no és tan senzill de plantejar una alternativa global, però jo crec que sí, que es tracta de definir model de ciutat. A veure, jo entenc que hi hagi candidats que es defineixen anti, o especialment o quasi només des d'aquest punt de vista. Nosaltres som anti el govern actual, anti, que per cert hauríem d'aclarir que hauria de ser, si són coherents, anti-govern, no només anti una de les bandes, una dels costats del govern. No? Però jo crec que no n'hi ha prou amb això. I per tant, nosaltres més aviat som pro. I pro vol dir pro model de ciutat efectivament definit, efectivament tangible, comprensible, en termes de cohesió econòmica i social, en termes de creació de ciutat, en termes de creixement urbanístic de la ciutat i en termes d'abordar, afrontar les grans qüestions que tenim plantejades, com els que abans parlàvem de l'habitatge, la de la mobilitat, la de la transició energètica o el canvi climàtic, etc. I n'hi ha més, n'hi ha més. Jo, si vol, en fi, és el que faré, és el que estic obligat a fer, segurament no ara en aquest minut que tenim, no? Però l'expressió, diguem-ne, d'un decàleg clar i potent que ajudi a entendre que sí que hi ha un model de ciutat. Jo crec que aquest és el debat necessari, com vostè mateixa reclamava, i crec que no n'hi ha prou amb l'anti. Que hi ha coses, moltes coses per resoldre i per canviar, i tant. Ara, el millor canvi és aquest. Jo aspiro a representar el canvi, en aquesta direcció. No només per evitar que passin coses, sinó per fer que passin coses. I no només per revertir coses, que potser s'han de revertir algunes, sinó per construir, per afegir, per canviar en el sentit positiu. Però a mi em sembla que estem, des d'aquest punt de vista, molt ben situats, precisament perquè no conec una altra alternativa, una altra candidatura que sigui més explícitament de creació, de debat de model de ciutat. I quan veig el senyor Colau i el senyor Collboni i el senyor Trias només parlant del que no va, a mi em sembla que és molt evident el que no va. Però això que no va, ho hauríem de donar per descomptat que estem en condicions de que vagi. Seguretat, neteja i mobilitat. Aquests elements que defineixen el funcionament bàsic d'una ciutat. Doncs aquests tres elements, vaja, és que no pot ser que hagin de ser el debat d'unes eleccions. Que ho siguin, si ho són, és molt mal senyal. Si ho són, és que qualifiquen precisament la baixa qualitat, la deficiència del model de gestió actual. I aquests, doncs, jo no dic que els resoldrem amb pim-pam, així, en un dia, però crec que són resolubles i que mereixen que deixin de ser models, que deixin de ser qüestions de debat significatius i, en canvi, això ens permeti debatre, efectivament, sobre urbanisme, sobre habitatge, sobre mobilitat, sobre què vol dir connexió amb l'àrea metropolitana, sobre què vol dir demografia a la nostra ciutat. Som conscients de que Barcelona està perdent ciutadania? Som conscients de que aquest any hem disminuït la població en 20.000 persones? Som conscients de que tenim uns fluxos d'entrada i sortida de la ciutat, alguns conjunturals i altres estructurals, que ens estan canviant a fons, com a societat i com a col·lectiu? Som conscients de que tenim un tema de drets i de drets cívics i polítics que també els hem d'afrontar? Etcètera, etcètera, etcètera.
Sergi. Ja de pas, faré una carta als Reis, a veure si arregla la connexió entre l'àrea metropolitana i Barcelona. Pels que patim cada dia.
Això ja t'ho dic jo, crec que no depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Això ja t'ho responc jo. Això ho faig més curt.
No, però és que no és veritat. No, sí que depèn. No depèn en termes estrictament... Primer perquè som dos, no? O dos, o som molts, vaja, no?
Això sí.
I que, per tant, però som molts, però Barcelona també hi és. El que passa és que ha dimitit. Ha deixat de, no només de liderar, sinó ni tan sols d'atendre aquesta qüestió. I, per tant, això el que fa és afegir desastre en aquesta connexió entre Barcelona i l'àrea metropolitana. Cada dia, el saldo d'entrada i sortida a la ciutat és de prop de 400.000 persones. No podem fer veure que això... Bueno, és una barbaritat, però és una realitat.
Sí.
Bé, per què venen? Perquè si demanem que vinguin, perquè els llocs de treball estan aquí.
Clar.
I, per tant, hem de tenir resposta per això també. I el debat de model de ciutat també és aquest, exactament aquest, Montserrat, em sembla. Però això vol dir també exercir una responsabilitat que vol dir en base a l'entesa, no a la imposició. No es tracta que la persona decideixi unilateralment com ha de funcionar aquesta connexió amb l'àrea metropolitana. S'ha de construir.
Barcelona ha tirat pel dret, senyor Maragall, bueno,
Barcelona,
qüestió.
En aquests moments, l'únic que fa és defensar-se. Sembla que es defensi de l'àrea metropolitana. Està convertint l'Eixample en una trinxera, per fer més difícil aquesta entrada i sortida. Malament rai, no? Segur que no és aquesta la solució, no? I, per tant, demana actuació d'àmbit metropolità, com també el demana d'actuació del govern de la Generalitat. Jo crec que aquí Barcelona té una immensa capacitat d'influència i per això jo preconitzo i defenso l'acord, l'aliança real entre el país i la ciutat, entre la institució Govern de Catalunya i la institució Ajuntament de Barcelona. Perquè només des d'aquesta aliança estarem en condicions d'afrontar qüestions com, per exemple, el transport públic i les modalitats per fer possible una mobilitat intel·ligent a tot l'àmbit territorial del país. Avui tenim aquesta entrada i sortida també inclou, per exemple, un metro que en diem AVE, que ve cada dia de Girona, amb centenars i amb milers de ciutadans que venen a Barcelona, que arriben a Barcelona, i que volen ser barcelonins també en aquesta mesura. I a nosaltres ens interessa que ho siguin, però també ens interessa que més ciutadans decideixin que no volen marxar, com ara sembla que vulguin. Ens interessa que més joves es puguin quedar a Barcelona, que ara no poden. Ens interessa que l'equilibri entre viure i treballar torni a tenir sentit i dimensió adequada.
Sergi.
Pues miri, jo li faria una mica l'antítesi de la pregunta que li ha fet la senyora Nebrera.
Molt bé.
I que crec que és poc habitual. I és precisament demanar-li que ens pugui citar dos, tres coses que considera positives del balanç de govern de la senyora Colau. Per què li pregunto això? Per dues grans raons. Una, perquè crec que estem massa acostumats a que la política es converteixi o es redueixi sempre a simplement retrets entre polítics i a veure-ho tot negatiu. I com a politòleg, sincerament crec que li fem un flac favor a la política en general, que ens acaba repercutint a tothom, a tots els partits i a tota la ciutadania, i que això contribueix a degradar la imatge. Crec que seria positiu que tots féssim un esforç per, no només en època electoral, sinó durant tot el període de les legislatures i els mandats, poséssim en valor també les coses positives, els acords, no? Les gestions que creiem que han sigut encertades. I en segon lloc també perquè vostè ha estat darrere o ha donat recolzament directe a molts dels grans projectes també. Ha aprovat els quatre pressupostos de... per activa o per passiva ha permès aprovar els quatre pressupostos de la senyora Colau.
El pressupost no és un projecte.
Bé, és la política segurament, és la decisió més important de l'any.
És la prèvia, sí.
És la decisió més important de l'any, no? És allà on es defineixen a on dedicaràs els recursos. Però també amb el 22 arroba i la seva redefinició. És a dir, coses... Crec, entenc que poden ser valorades positivament per vostè mateix i que han sigut en part artífexs. Per tant, a vegades sentint-lo pot donar la sensació de que el balanç és completament aliè quan una part d'aquest crec que també ha estat corresponsabilitat, i ho dic en sentit positiu, com també els comuns en realitat han estat corresponsables en bona mesura, com a mínim, dels pressupostos de la Generalitat. És a dir, que aquí hi ha una associació que ha permès una entesa, un diàleg i uns acords a l'Ajuntament i a la Generalitat, que de vegades es transmet la idea de que tot és negatiu. I per això crec que és bueno, la pregunta que li volia transmetre és quines coses podríem posar en valor d'aquest balanç de la senyora Colau.
És curiós que m'ho plantegi, i està bé, em sembla bé el plantejament aquest invers. Però bé, jo, si alguna cosa ens diuen inclús els assessors, la gent del nostre equip, i l'evidència sociològica també, o demoscòpica, és que més aviat, a veure com dir-ho, se'ns acusa d'haver sigut massa febles en la crítica, eh? És a dir, massa, al contrari del que vostè deia, que no hem sigut prou crítics o prou opositors, eh? El govern de la senyora Colau i el senyor Collboni, perquè hem sigut massa corresponsables. Jo he intentat explicar-ho algunes vegades, i ho torno a fer ara, amb tota claredat. Nosaltres ens hem fet responsables de les decisions de marc, de les decisions instrumentals, d'ajudar a que l'Ajuntament, l'institució i el seu govern tinguessin les eines, els marcs de joc, les capacitats i també els recursos econòmics que fessin possible un desplegament significatiu del seu rol com a institució i de la seva responsabilitat en els serveis públics. El pressupost de Barcelona ha passat en 4 anys de 2.600 milions a 3.500. I aquest és un creixement que no és només per ingressos procedents de la ciutat. També hem ajudat des d'Esquerra a modificar la legislació de l'Estat, la legislació aprovada en el Congrés de Diputats, que ha fet possible que els ajuntaments, i l'Ajuntament de Barcelona molt en particular, rebés molts més recursos. De manera que això s'ha fet no amb increment de pressió fiscal, ni molt menys. Després hem pres decisions de marc, també, d'instruments com aquesta, de les regles del joc que permetien revitalitzar o intentar regenerar conceptes com el del 22@, que vostè deia amb tota la raó, i algunes altres qüestions així. I no només això, hem posat sobre la taula i s'han aprovat iniciatives, per exemple, respecte de la compra de locals buits, o, per exemple, respecte d'altres temes d'habitatges concrets en el terreny de l'emergència, en el terreny del lloguer social, etc. El que succeeix és que moltes d'aquestes coses que s'han aprovat, inclús de la 22@, després s'han de gestionar, i els pressupostos també. I aquí és on neix la distància i la discrepància. Aquí és on és l'evidència de que nosaltres ens fem i ens hem de fer corresponsables de la gran decisió. Però en absolut ens podem fer responsables ni volem fer-nos corresponsables de la gestió real d'aquests recursos i de les decisions que s'han pres. Les superilles no han passat, no han sigut aprovades en el plenari. Són decisions de la Comissió de Govern. S'han convocat les obres, s'han fet amb condicions, per cert, també perfectament discutibles. Ara, de totes maneres, jo coincideixo amb vostè en un sentit. Abans m'ho preguntava el moderador, el presentador. Jo no faré una campanya anti. N'hi ha que busquen la polarització. La polarització directa i crítica entre lo nou i lo vell. Entre dos vells, més aviat. Entre dos plantejaments vells. Nosaltres estem molt més interessats en posar sobre la taula un debat del pro. Pro vol dir què és Barcelona avui i què ha de ser demà. I com l'hem de construir, com l'hem de definir, com l'hem de gestionar, amb quines estratègies. I aquest és el debat que promourem. No farem un debat destructiu, un debat de crítica radical i apriorística a tot el que s'ha fet en aquests 4 anys. A ver los ailos, elements suficients per quedar-nos amb això. Ja ho diuen, això, la ciència política ho diu, vostè ho sap perfectament. Hi ha dues maneres de guanyar, especialment en les eleccions municipals. Per destrucció de l'alcalde exercint o alcaldessa, perquè ho ha fet tan malament que tothom vol canviar, i tant se val que és d'alguna manera el que defensen alguns ara, tots contra la senyora Colau, defensen alguns. I tant se val qui guanyi. Jo estic absolut desacord amb això. Jo crec que el debat és important, és en quina situació estem i quin rumb hem de prendre, i en quines estratègies de ciutat, i en quin estil de governació. I, per tant, també, si vostè vol, amb quines aliances de governació, naturalment.
Senyor Maragall, m'agradarà molt que torni al programa quan estiguem una mica més a prop de la data electoral i puguem concretar algunes de les qüestions que han anat apareixent. Que jo crec que quan ja estiguem...
I algunes que no han anat apareixent. No hem parlat, per exemple, de rehabilitació d'habitatges. No hem parlat de transició energètica i ni de comunitats energètiques. No hem parlat d'educació i cultura. No hem parlat d'alguns elements que a mi sembla que són essencials al nostre projecte.
Busquem un dia a prop del mes de maig?
Com vostè digui. Sí? Sí, i tant. Molt de gust.
No, jo estaré encantat. Home, hem parlat de moltes... Fa una mica més d'una hora que xerrem, que hem parlat de moltes coses, senyor Maragall. Algunes no han aparegut, però d'altres jo crec que han començat a aparèixer.
Efectivament.
Sí, segur que tindrem l'ocasió de parlar. Per cert, un dubte. Ho dic perquè... Clar, si vostè guanya, serà alcalde. I el fan alcalde. Si no el fa l'alcalde, vostè estarà a l'oposició 4 anys més?
Jo crec que sí, no sé, no veig cap raó ara.
No, si li, home, si no, li ve de gust, no. Pregunto si vostè es veu. No? El senyor Trias, per exemple, ha dit, jo em presento, si em fan alcalde, faré d'alcalde. Si no em fan alcalde, me n'aniré cap a casa, per exemple.
A mi em sembla que aquesta no és una resposta que a mi em sembli respectuosa de l'interès de qui es diu representar. Si es presenta, es presenta. I en principi la decisió és perquè vol ser representant democràtic dels ciutadans durant 4 anys. I, per tant, i crec que això va implícit en la decisió de presentar-se. A mi sembla que diria això, o guanyo o res, ens genera dubtes des del punt de vista d'interpretació de l'interès general en termes democràtics, precisament, i de responsabilitat institucional. I, per tant, no crec que m'ho hagi de plantejar en aquests termes. I això no és contradictori en què, amb la circumstància que es produeixi, amb els rols que ens pertoquin a cadascú, després prenguem els decisions que siguin, però els haurem d'explicar i justificar.
No li demano si no guanyo aquest, plegarem. El plantejament vital que vostè es fa, no, diguem-ne, és per estar 4 anys més a l'Ajuntament.
Jo, si el plantejament vital que em faig és que si m'he presentat és que crec que estic en condicions de representar la gent de Barcelona si durant el temps que calgui. I a partir d'aquí, doncs, perquè ho dèiem al principi de tot, en termes d'energia. Miri, fa 4 anys jo tenia, si volen, tota la il·lusió. Em van empènyer a llançar-me a la piscina.
Senyor Junqueras.
Bueno, i ho vaig fer, i ho vaig fer amb tota consciència i amb tot l'entusiasme.
Bueno, i aquest any que també, entenc que aquesta ocasió també, primer en sortir a dir que volia ser candidat, sí, a fer les primàries per ser candidat.
Sí, però deixi'm dir-li, és molt diferent. Perquè ara tinc no la il·lusió o l'entusiasme, sinó que tinc la convicció i el coneixement. He estat 4 anys treballant i, per tant, em veig en mi mateix en molt millors condicions des del punt de vista del que puc oferir a la ciutat que fa 4 anys.
T'ha sigut injust amb vostè amb la qüestió de l'edat?
Ja vaig dir l'altre dia per respondre amb aquesta qüestió. A mi em sembla que no ens haurien d'admetre la discriminació en cap terreny. En aquest tampoc.
Senyor Maragall, el veig en molt bona forma.
Crec que ho estic.
Amb energia i amb ganes. Li anirà molt bé, perquè crec una campanya electoral de 5 mesos. Si ens fa mandra els que la veiem des de fora,
sí, però
des de dins...
Molt sovint em diuen pel carrer, molt sovint em diuen que tingui sort, que hi hagi sort, que guanyi. I jo dic, la sort és perquè se la treballa.
No,
senyor Maragall, ens retrobem aquí d'aquí a... Anava a dir uns mesos, tampoc gaires, perquè les eleccions
no gaire,
estan aquí a tocar. Per tant, tindrem temps de parlar de les concrecions del seu programa. Un plaer que ens hagi acompanyat avui al matí.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé i molt bon dia.
Ràdio Estel.